aquests maleïts pirates. Vet aquí sa gran llegenda.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Ferran Pereira et convida a escoltar bon jazz al voltant de la mitjanit.
A l'equador del cap de setmana, tot just deixant el dissabte enrere i afrontant els primers compassos de la jornada dominical al voltant de la mitjanit. La millor forma d'entrar en un nou dia és en les 5 copes del jazz, i aquí estem per oferir-les. Benvinguts a una nova edició d'aquest programa que cuinem a IB3 Ràdio, en l'esperit de passar una bona estona i conèixer més de prop el nostre jazz, més a prop, com deia, els nostres músics. Ho fem amb la seva música, però també de les seves preferències, perquè aquest és el motiu de la part central del programa, la selecció del propi músic. Ja sabeu que en la tercera és ell el protagonista i tan sols els moments inicials són els programats de qui vos parla, Ferran Pereira. A la realització tècnica, Rafa Andrés, i avui ens acompanya Fernando Calvo, un veterà dels escenaris illencs. Començarem el programa d'avui amb el contrabaixista Mark Johnson i Paul Chambers. Després, Jimmy Blanton, Oscar Pitford, Roy Brown i Charles Mingus. I per tancar, ja ho saben, ho acab de dir, la música de Fernando Calvo. I sou tots, idò, comencem.
Thank you.
El que acabem de sentir era una composició del 1954, Solar, atribuïda a Miles Davis, interpretada per el contrabaixista Mark Johnson. No ho han dit, però amb aquesta carta de presentació, amb els músics que els hi han dit que intervendran en aquest programa o sentiran música d'ells, i el convidat d'avui, la cosa va de contrabaixistes, evidentment. Fernando, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu per la invitació.
Mark Johnson, un músic de Nebraska que sempre ha mostrat una certa predilecció pel trio. No oblidem que va ser el darrer contrabaixista de Bill Evans fins a la mort d'aquest, el 80, crec que era. He escollit aquest músic perquè de qualque manera és una espècie de pont entre els músics que havies escollit tu, que després sentirem, i l'apertura de noves línies cap a la modernitat. Què et sembla, Mark Johnson?
No, Mark Johnson, jo vaig tenir, bueno, lo vaig veure aquí a Sa Pobla con la seva dona, con l'Elian Elias.
L'Elian Elias, sí.
I és un músic que sempre m'ha agradat des de l'època que estava en Bill Evans i tota la trajectòria seva posterior, i els dos o tres discos que he sentit en solitari són increïbles, i les seves composicions també. Té un so molt net, moltes idees, i se veu que escoltant-lo veus que té tota la tradició dels contrabaixistes, però estan cercant noves nous camins, no?, per desenvolupar.
Aquí l'hem sentit en tota la seva plenitud, sol.
Tot sol, amb un percussionista.
Sí. Bé, ara podem entrar un poc més amb els clàssics, una manera d'anar obrint boca. Paul Chambers i el seu característic so d'arc. Tal vegada diria que junt a Meyer Holley els que empleen l'arc d'una forma més característica i més encertada, qui trobes?
Més habitualment són els dos que més han treballat a l'arc. De totes maneres, un dels que ha portat, que no, en aquest tema no ho toca, però també Jimmy Blanton va tenir, sí, en el Body, crec que era en Body and Soul, una versió que va con Duke Ellington, que fa una interpretació increïble d'arc. I després Oscar Pettiford també va treballar a l'arc, inclusió en el cello. Quasi tots l'han utilitzat, però més habitualment fent temes sense embarc en Paul Chambers.
Idò, anem a sentir amb un enregistrament del 1956, el piano Horace Silver, a la bateria Phil Joe Jones, Tale of the Fingers.
Al voltant de la mitjanit amb Ferran Pereira, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Passió per la mar. Un programa per saber tot allò que passa en les aigües de les illes. Tant si ets un entès com novell, tens el teu lloc, sempre i quan siguis una apassionada per la mar. Enrola't a Passió per la mar. Diumenge a les 9 del matí amb Pedro Guasp i Laura Marcàs.
De dilluns a divendres.
Lloros, guasquipollos, pollos fritos, pollos underground i tal.
A partir de les 3 del capvespre.
La nostra Eivissa que no seria guapa. Per aquí t'acotaran pinces. I això a Eivissa no mos agrada.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito, cabrón.
La trituradora de l'actualitat.
Home, que exacte. El fill,
sí.
Que fa feina, que no és catastro.
IB3 Ràdio.
I aquesta cançó te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que ho punxes a barracuda.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al voltant de la mitjanit. Jazz amb Ferran Pereira. Dissabte a mitjanit a IB3 Ràdio.
Thank you.
Peter Panther Pater o Peter Pater Panther, comentàvem abans.
Sí, comentaven, és, no està clar, però bueno, tampoc sé el que acaba de dir això. Molt habitual entre els músics de jazz d'una època que posaven noms d'aquestes, juntaven paraules o agafaven algun mot d'algun d'ells i...
Acabem de sentir un exemple clar de contrabaix i piano, no de piano i contrabaix.
No, contrabaix, exacte,
sí, aquí el que feia la feina era, aquí era el... Jimmy Blanton.
Diu que Ellington aquí va composar un, lo que diuen un stride piano, típic, una evolució del ragtime en Nova York, i és un estil que se va desenvolupar una mica en l'ambient dels ports de Nova York, i després passat ja per els anys, pues ell va fer una composició a duo que va ser la innovació dintre del jazz dels contrabaixistes, va ser Jimmy Blanton, la irrupció, durant dos anys que solament va tocar realment, o que va gravar del 39 al 41, va ser el que va independitzar d'alguna manera la funció del contrabaix dintre de lo que era una orquestra. Sí, l'orquestra del contrabaix típic se limitava, pues, adoptava el baix de la tuba tòniques, sí, i quintes, bàsicament, sí. I Jimmy Blanton va desenvolupar utilitzant més notes de l'acord, tensions que no es, en aquell moment no s'estaven utilitzant encara en el jazz, i la independència de fer solos, que el contrabaix era un instrument totalment d'acompanyament. A partir d'ell se va desenvolupar tota la història del contrabaix modern.
Podríem dir d'una altra manera, vendria a ser el Coleman Hawkins del saxo.
Sí.
Sí. De fet, Duke Ellington va ser qui va descobrir Jimmy Blanton.
Sí, 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 o sigui, ell estava tocant per allà i tal, i el van sentir i ho va fitxar tot una, l'orquestra, i ja, i els temes estaven composats, que era molt habitual en Duke Ellington, les composicions fetes per el músic. Depenguen de les capacitats que el músic tenia, tant del contrabaixista com els temes de Ben Webster, el mateix, o el Cotty Williams,
el trompetista.
Trompetista, sí. També té temes especialment fets per ells, les capacitats, sí, que els tenien per desenvolupar.
Quina llàstima que morís en 24 anys.
24, és una tuberculosi, sí. En aquell moment, pues,
eren mortals.
Eren mortals.
Tal vegada, si hagués viscut més temps, creus que parlaríem de Jimmy Blanton com podríem fer de Ray Brown o de Charles Mingus, per exemple?
Jo crec que sí, o sigui, perquè Jimmy Blanton realment, o sigui, ell tenia, primer tenia una afinació que diuen, o sigui, que és molt, molt, molt perfecta, una velocitat increïble con el contrabaix, a lo millor en aquest tema se veu, la mà esquerra, sí, en aquell moment del pianista anava saltant i ell està realment fent melodies ahí, o sigui, no fa la funció realment de que és un contrabaix, sí.
Bé, hem parlat de Brown i hem parlat de Mingus, els sentirem en el programa, però això serà dins un parell de minuts, perquè ara el que tenim és un altre contrabaixista, Oscar Pitford, que ens...
Oscar Pitford va ser Pitford, sí, el substitut, per dir-ho d'alguna manera, de Jimmy Blanton dintre l'orquestra Duke Ellington. Va seguir els seus passos, inclusiu se va tenir que aprendre aquest tema en concret. Duke Ellington lo va mantenir en l'orquestra durant 10 o 12 anys, i el contrabaixista que entrava a l'orquestra, aquest tema era obligatori fer-ho, no? Fins que al final ho va deixar, i el Ray Brown lo va tornar a gravar en un disco que n'hi ha, que és un homenatge a Jimmy Blanton, que és One for Blanton, i ho van gravar Ray Brown i Duke Ellington a duo també, i el tema està incluït també, a part d'altres versions. Pettiford va ser també, sobretot, el contrabaixista que més va desenvolupar l'instrument dintre del bebop. Molt incipient en aquell moment, quan ell estava tocant, estava més dintre de l'ala del swing, però s'estava notant allà. En la composició son seva, que escoltarem, se nota, la melodia és bebop. El tema, a lo millor, diu, falta una... La bateria no acaba de ser exactament dintre de l'estil que podia ser els temes d'en Parker o Dizzy Gillespie, però la melodia sí.
I què és el que anem a escoltar?
Tricotins.
Idò, endavant. Thank you. Una composició de Petitfort.
Sí, és una composició de, esta és una gravació, no és especial, no és un, un grup seu, sinó el grup
de Lucky Thompson,
de Lucky Thompson, sí. Del saxo de nou, i amb un guitarra també. O sigui, una de les formacions molt típiques també dintre dels contrabaixistes, de no eliminar o bateries o instruments que
els puguin tapar de qualsevol manera, no?
Sí. Tipo, també lo va fer Oscar Peterson també, eliminar bateries, tocar un guitarra, són formacions, a mi m'agraden particularment les formacions petites. La comunicació és més directa entre els músics.
És un, el trio clàssic de jazz, de totes maneres, és molt escollit pels baixistes.
Sí, perquè te dona més opcions a fer solos, a jugar més. O sigui, al moment que n'hi ha quatre, ja quasi, o sigui, al final, si tots tenen que fer solos, ja serien temes de 10 o 15 minuts i tal, no? Entonces, o se limita més la funció també d'acompanyar, i aquest tema ja, escoltar una mica en l'atenció és que El petit fort és que marca l'harmonia, o sigui, pot seguir els acords perfectament perquè te'ls delimita, i després el llenguatge que té en el solo fraseja igual que un saxo tenor o un trompetista, no?, de l'època. O sigui, està explicant coses con el llenguatge que utilitza. No se limita a seguir a lo millor l'harmonia, remarcant coses, no, o sigui, el fa un diàleg realment.
Ara anem amb un altre que per mi és un dels meus preferits, també és el següent però per motius diferents. Mr. Ray Brown.
Ray Brown,
què té Ray Brown que no tingui un altre contrabaixista?
Ray Brown va ser, va fusionar realment tota la història del swing. Ell va passar per tots els estils. De fet, és un dels, crec que entre ell i Ron Carter se van menjar tota una època increïble. Ron Carter xerren de 2.400 registres i Ray Brown més o manco està per ahí.
Ron Carter encara se'ls segueix menjant.
Sí, bueno, encara està allà amb l'abuelete, ja, sí, l'altre dia vas veure una foto d'ell que ha fet ara un parell de setmanes per allà per Nova York. I ja la posició davant del contrabaix ja no és la mateixa que tenia, tan elegant sempre.
El molt alt.
I tal. I Ray Brown per mi va ser realment un descobriment con el trio d'Oscar Peterson. Oscar Peterson va ser increïble. Vaig començar a estudiar a fons el contrabaix a partir d'ell també. Me van enviar un amic que està a Eivissa, pues, d'un trompetista alemany que estava per allà. Quan va tornar, me va enviar el famós mètode de Ray Brown. I bueno, vaig començar realment a interessar-me en profunditat amb el estudi del contrabaix, a pesar que el culpable de tot va ser el Mingus, que jo estigui con el contrabaix.
Però ara després parlarem de Mingus amb Ray Brown, amb tot un clàssic, Dies de vi i roses, una música d'Henry Mancini amb lletra de Johnny Mercer, coneguda des del 1962, data en el que Blake Edwards va fer la pel·lícula amb aquest mateix nom. impressionant, eh?
El maestro. Realment va ser l'innovador dintre, el que va recopilar totes les tècniques que s'estan utilitzant avui en dia, que utilitzen els contrabassistes d'ara, van ser desenvolupades per Ray Brown, pràcticament.
Bé, abans parlaven de Ron Carter, l'havies escollit, però havia de fer una tria.
No ha entrat.
I no ha entrat, entrarà amb un altre dia.
Perfecte.
És que no volia deixar fora Mr. Charles Mingus, a més sent el
sí,
gran no, inspirador.
Jo per mi bueno. Ha sigut sempre l'ídol, per dir-ho d'alguna manera. Ja quan vaig començar molt tard, això dintre de contrabaix als 28 anys ja no hi ha ningú nin
no.
Va sentir, o sigui, el moment que m'ho va sentir el company que tenia, el guitarrista que m'ha ficat dintre tota aquesta història m'ho va fer sentir un parell de discos d'ell i tal, i se me va quedar el so aquest, la potència que tenia de tocar i les seves composicions que se surten realment dintre de tot el que s'estava fent en aquell moment. Com que ell va passar per diferents etapes i diferents fills que va formar els seus grups, va tocar tot.
I tenim un tema, és Goodbye Poppy Hat, que és
Goodbye és el tema.
Tu saps com va sortir aquest tema?
Aquest tema, segons compten, és un homenatge que va fer al saxofonista Lester Young per el capell que portava ell,
el de
cerdo, no? Que sí. Capell rodó d'aquestos.
El 15 de març de 1959 va ser que morí Lester Young, i quan ell se va enterar a la tarda al vespre tenia un concert en el Half Note de Nova York i li va dedicar un blues improvisat, i aquesta improvisació,
va, aquesta
ser
improvisació
punt,
va ser
el punt de partida. Idò, anem amb aquesta punt de partida.
al voltant de la mitjanit amb Ferran Pereira.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Això és IB3, contam històries de ben de veres.
Pierde la mano y sigue hablando por el móvil.
Hi ha el que se diu manos libres. És un bombón que té el nom de Annus Comestible. És una línia de xocolates en forma...
de cua. Vostè té una imaginació viciosa i brutanca. No fort. Adonis-ho.
Això és IB3, de dilluns a divendres a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio amb Marga Pocoví.
Ah.
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre.
Al voltant de la mitjanit, jazz amb Ferran Pereira. Dissabte a mitjanit, a IB3 Ràdio.
Comencem els minuts protagonitzats pel nostre convidat. Bé, no és realment així, protagonitzat, ja ve protagonitzant des del minut zero, no?
Tot el programa.
Però vaja, ara és el moment de la seva música. Ens has preparat una sèrie de temes en desitges. Tal vegada podríem començar a parlar d'aquest grup, qui el forma, des de quan funciona...
Bueno, desitges realment funciona des de l'any 2000. O sigui, ja portem una estoneta junts, sobretot Antoni Andreu, que és el pianista, i Biel Ferrer s'hi va incorporar una mica més tard. En principi van començar amb Miguel Navarrete a fer proves, a estudiar, a fer gravacions i coses d'aquestes, i bueno, va sortir el nom, havia un saxofonista, al final se va quedar trio i van decidir, i fins ara estem treballant junts plegats, estem fent tot el que surt, inclusiu pues, música d'hotel, com n'hi ha que viure també de la música, sí. Si intentem viure de la música, o sigui que n'hi ha que fer també, sense fer moltes concessions, intentem mantenir una mica la història del jazz i les improvisacions, inclusiu fent versions, si fas alguna versió d'algun tema pop o rock i tal, però sempre passat per el tamiz. També mantenc el contrabaix dintre del trio en joc del baix elèctric, doncs ja li dones una altra expressió,
sí, una altra profunditat també, sí, sí. Ara parlaves de la música d'hotel, dins els cercles tal vegada més puristes, està com un pot desprestigiat, quan realment, a part de donar-vos la possibilitat de guanyar-vos la vida, també us dona la possibilitat d'estar tocant, si no cada dia, quasi cada dia, no?
Sí, home, si vols viure de la música, no, o sigui, en principi n'hi ha que fer unes certes concessions, i sobretot si fas, aunque sigui música en hotel, perquè jo crec que n'hi ha que distingir el que és música d'hotel,
yeah,
a fer música en un hotel.
L'hotel
és el lloc, entonces, i depèn dels clients que tinguis. Nosaltres vam apostar des del principi per intentar mantenir, el nom se manté, Desit Jazz, con lo qual la gent ja sap més o manco de què va anar la cosa. Intentem mantenir això, fent versions dintre del... i depèn del tipus de públic que hi hagi, pots anar a cercar temes més comercials, inclusiu li demanem, si n'hi ha gent que veus que està, que li agrada, que tal, li demanem temes a ells, intentem, portem un repertori bastant ample, i fent això, si el que no jo mai he volgut, jo vaig començar fent hotels també a Eivissa en principi, però bueno, vaig durar 3 mesos perquè no me va agradar el que s'estava fent, o sigui, el tipus de música d'hotel no me va agradar. O sigui, és una concessió que jo en principi no estic disposat a fer, però sin embargo, ara amb el grup aquest varen trobar un camí, varen posar unes normes de dir més o manco fins aquí arribem. En un moment determinat pots fer una concessió perquè és un dia de festa i tal, bueno, però intentem mantenir una mica la línia. És una manera de viure. en Estats Units sempre s'ha tocat en hotels, molta gent ha tocat en hotels i no,
sí, i no passa res.
No passa res.
Què és el primer que tenim preparat per sentir?
El primer tema és un de les primeres composicions que vaig fer, que es diu Dansa d'hivern. És un tema composat aquí a Mallorca, quan vaig arribar, al poc temps. Abans lo comentaven, damunt de l'Índigo, no sé si la gent se'n recordarà, havia un restaurant danès, i per allò passaven músics danesos, amics del propietari i tal, i quan venien cap aquí me cridava algun músic que de l'illa i tal. Ahir vaig conèixer una cantant danesa que, no sé, va veure molt rotllo, venia amb el seu marit, que era bateria, i van fer uns temes, se llamava Lili, no, Holmer, crec, sí. I entonces, pensant, en principi era un tema per a Lili, però bueno, donant-li voltes va sortir Dansa d'hivern, no, al final, no.
Sí, no, digues.
I bueno, és un tema, ja t'hi dic, o sigui, en principi estava composat per la idea inicial, en aquell moment estava treballant a trio con un saxo i bateria, i era un tema sobre especialment per saxo i tal. Bueno, aquí està la versió feta ja passada per el tamís amb desitjats, amb el piano i tal, que jo sempre, els temes són composicions meves, però la interpretació realment és oberta totalment, o sigui, no n'hi ha unes directrius. Jo vaig portar els papers i vaig dir, anem a tocar, i va sortir el que podeu escoltar, eh?
anem a sentir el que va sortir. dansa d'hivern. Abans parlàvem de les possibilitats de tocar aquí a Mallorca. Tenim tot un florit darrerament de festivals de jazz, Sa Pobla, el Cudi, Banyalbufar, Inca, però es compta suficientment amb els músics d'aquí a l'hora de programar?
Hombre, depèn en quin lloc. Jo el que veig és que moltes vegades, segons quina localitat, n'hi ha una mena de... No vull dir màfia, però bueno, una mica tancats, que ja, veus que van repetint sí. Any darrere any,
que es podrien obrir
els mateixos
més
clubs, tal. No ho sé. Realment, o sigui, el nivell d'aquí és molt bo, o sigui, n'hi ha gent molt bona, n'hi ha gent jove que està pegant molt bé, que s'està estudiant, s'està treballant molt, i se podia obrir més aquí, però bueno, també depèn de, si n'hi ha públic, si no. Ara n'hi ha molts de locals també petits que estan fent, intenten fent coses i tal, però és difícil pels músics d'aquí.
Aquesta dansa d'hivern, vas dir que l'havies composat a poc temps d'arribar aquí. Ara sí. Anirem a una que fa referència, evidentment, a Eivissa, no? Sí, d'Embossa.
D'Embossa, la playa Embossa famosa. Bueno, va ser un joc de paraules, no? Entre Bossa i d'Embossa, pues, al final va sortir aquesta melodia, petita melodia, inicialment, no? Aquesta, sobretot, va ser, en principi, treta per la composició va feta per a una guitarra, i el primer que la va estrenar, bueno, que la va provar la composició va ser Sebastià Cardell. Ell no se'n recordarà, el millor, però vivia en el mateix carrer quan jo vaig arribar, i ell venia a casa, que l'estava estudiant i tal, i venia a casa i jo li servia de colxón perquè anant fent temes, no? Sí. I jo li vaig dir un dia, ai, mira, vols provar això i tal, i bueno, la vaig sentir en principi, no? Perquè per un contrabaix és difícil. Jo les composicions les faig damunt del contrabaix i, clar, la part harmònica...
Sí, la quedes un poc...
La tinc que imaginar moltíssim, no? Per saber com sona, no? I tenir una ajuda d'un guitarrista com Sebastià, va dir, vinga, i la van provar, bueno, i després va evolucionar una mica i va quedar més o manco harmonitzada, sí.
I doncs, anem a sentir a veure com va quedar. Fernando, t'ha tocat a tu. Sempre tenim, tenim poc temps en el programa i ara...
No passa res, els temes d'allà són així, són llargs, no tenim tot el temps que ens agradaria per sentir-los i, bueno, anem fent. Està bé, encantat d'haver estat aquí amb tu.
Moltes gràcies per haver vingut.
Compartir aquesta estona, xerrant de jazz i dels controversistes de jazz. Hay que reivindicar-les.
Molt bé, una altra vegada, moltes gràcies.
Gràcies, Ferrer.
I a tots vosaltres que ens sentiu, gràcies també per ser-hi. També recordeu que tornarem la pròxima setmana en aquesta frontera, entre el dissabte i el diumenge, al voltant de la mitjanit. No hi falteu, ens acomiadem amb un altre tema de Sitges, d'Eston.